Ràdio Ciutat de Valls parlem de les malalties i complicacions que afecten la nostra salut amb el doctor Paco Ester.
I una vegada més, aquí a Ràdio Ciutat de Valls, tenim amb nosaltres el doctor Paco Ester, amb qui, com no, parlarem d'un tema interessant de salut. Bon dia, doctor Paco.
Molt bon dia, Miguel Àngel, i molt bon dia a tots els oients.
Parlarem de l'autisme. Jo, ara mateix, el primer dubte que se'm planteja l'autisme seria... Què és l'autisme?
L'autisme, o millor dit, los trastorns de l'espectre autista, que és com se denominen a los diferents tipus de... És un trastorn que afecta fonamentalment a la comunicació social. La setmana anterior va ser el Dia Mundial del TEA, que es diu ara, no?
Sí.
TEA en anglès, que és trastorn de l'espectre autista. I és un dia, és molt especial, perquè sobre aquest trastorn ha hagut moltes llegendes. Llegendes en el sentit de que va haver-hi una època on es deia que aquest trastorn se devia a una manca d'afecte per part de la mare al fill, i no, no és així.
De fet, va, l'autisme de sempre ha anat acompanyat de molts tòpics que han anat canviant.
Sí, una manca de... una discriminació sobre la persona que lo patia, i com veurem, tot això està revertint perquè s'ha fet moltes pel·lícules. El Rain Man, de Dustin Hoffman, parlava sobretot d'aquell germà que era autista i era molt intel·ligent, i li deia, quan havia d'anar a jugar apostes, quines cartes havien de sortir. Però avui dia aquestes persones són discriminades en l'àmbit de l'escola, en el laboral, i són discriminades perquè tenim una manca d'informació d'aquestes persones. Les costa processar els estímuls que la majoria de persones pues, ens conduïn.
Ara anava a dir això, que suposo que aquesta marginació ve donada pel desconeixement que hi ha actualment en l'àmbit social, doncs, del que seria l'autisme.
Sens dubte, Miguel Àngel, sens dubte.
I suposo que una cosa tan complexa, clar, no es pot catalogar en una única categoria, sinó que, vull dir, em refereixo a que hi deu haver diversos tipus d'autisme.
Sí, hi ha diferents tipus. Fonamentalment, el trastorn és un conjunt de trastorn en el desenvolupament, con unos síntomas que poden ser crònics i que varien de lleus a greus. No tots els trastorns són iguals. Hi ha persones que tenen un trastorn molt marcat i altres que no ho són tant. D'una manera genèrica, podríem dir que el trastorn de l'espectre autista es caracteritza per l'alteració de la capacitat de l'individu de comunicar-se i d'establir relacions socials. Fonamentalment és això. I no és una discapacitat de l'aprenentatge, però sí que pot afectar l'aprenentatge, perquè el mode d'aprenentatge de los que no són autistes és d'una manera i per a ells és bastant difícil. Com tu deies, els tipus hi ha diferents. El síndrome de Rett, l'Asperger, que hem sentit parlar moltes vegades, els trastorns de desintegrats infantils, o que també es diu síndrome de Heller, o els trastorns generalitzats de desenvolupament no específics. He de dir que les persones amb aquest trastorn no és que siguin menys intel·ligents, sinó el contrari. Moltes vegades són persones amb un coeficient intel·lectual increïble. Prova d'això que el Vladimir Putin, Bill Gates, Steven Spielberg, Tim Burton, Susan Boyle i Messi han sigut diagnosticats d'Asperger, o sigui, d'un trastorn de l'espectre autista. I vull fer referència que no fa gaire es va posar una sèrie que era The Good Doctor. No sé si la coneixes.
Sí, no la segueixo, però la conec, eh? Sí, molt d'èxit ha tingut aquesta sèrie.
Sí, moltíssim. És un noi que tenia un germà, tenen una problemàtica familiar, mor el germà, que estaven molt units, perquè, com ho veurem després, l'ambient familiar és determinant per aquest trastorn, i acaba sent metge i té veritables problemes a l'hora de treballar en equip dintre d'un hospital. Al final, tothom reconeix que té una intel·ligència per damunt de tots i és acceptat, però se posa de manifest la discriminació que la ignorància que tenim sobre aquest trastorn pateixen aquestes persones.
Doncs està bé, no? Està ben pensat que a través del cinema i també de la televisió doncs, es tracti aquest tema i llavors es faci palesa doncs, aquesta discriminació per prendre una mica de consciència d'aquesta afectació. A qui afecta o qui pot afectar l'autisme?
Sí, fonamentalment afecta, és més freqüent en nens que en nenes. La prevalència són uns 60 casos per cada 10.000 nens. En tot l'estat espanyol es corresponien uns 450.000, una cifra bastant important.
És important, anava a dir, sí.
Molt important. Les habilitats poden ser altes o baixes en funció de su coeficient intel·lectual. O sigui, dintre d'aquest grup de persones amb aquest trastorn hi ha persones molt intel·ligents i altres que no són tant. En funció d'això, la capacitat de comunicació verbal es manifesta als primers 3 anys de vida i perdurarà tota la vida aquest trastorn. Les causes són desconegudes i, com he dit abans, no hi ha una relació causal d'actitud o actuació dels pares, que abans els pobres pares estaven crucificats perquè se les imputava que tot allò era per culpa d'ells. Afortunadament...
Com a mínim, sí, doncs això ja ha canviat.
S'ha desdramatitzat, sí, és veritat. Doncs...
Déu-n'hi-do, i anava a dir quins són els símptomes que comencen en un nen, comencen a fer doncs, palesa aquesta afectació.
Bona pregunta i complexa pregunta, perquè clar, és diferent de quan comença el nen en una edat molt, molt precoç a los símptomes que tindrà després en el desenvolupament a partir de los 5 anys. Però com uns trets importants podríem dir que el nen autista té una mirada que no mira. És curiós, té una mirada perduda. No segueix a la mare en l'intent de comunicar-se. Se pot quedar entretenit amb un objecte sense res. No senyala les coses quan vol pues, aigua, per exemple, no senyala. No parla en l'etapa preescolar. No estableix contactes. Fa activitats repetitives. Té una sordera aparent, o sigui, és com si per ell el món estigués aïllat. T'ignoren, no imiten els adults a jugar, o sigui, quasi sempre tots els nanos comencen com si té un tractor i juga com si fos el seu papa, pues no imiten els adults. Com he dit abans, els moviments repetitius i moltes vegades tenen... quan cauen no ploren. Clar, evidentment, llavors hi ha una sintomatologia que serà diferent en el moment que comencen al col·legi, que seria molt llarga, que se surt una mica de les possibilitats de l'espai aquest, però els símptomes són aquests. I per què dic aquests símptomes i no altres? Perquè són importantíssims a l'hora de fer un diagnòstic precoç. L'aspecte clau en la intervenció del trastorn de l'espectre autista és el diagnòstic precoç. De vegades, el diagnòstic implica un desafiament a la família. Quan una família rep la notícia de que té un fill autista, li cau per el desconeixement tot. I... el diagnòstic no és un predictor de futur, no es podrà dir ni que serà millor ni pitjor, però sí que podem posar els mitjans i la aportació perquè minimitzar tota aquesta sintomatologia que pot afectar en l'aprenentatge i, com et diria, introducció social d'aquests nens.
Estem en el que passa sempre, que com abans es detecti millor, i això, doncs, el que ens deia ara el doctor, suposo que ve a ser que no, això no evitarà que es produeixi, però sí que, si des de bon principi, doncs, com que el mètode d'aprenentatge serà diferent, doncs començar ja des de més petits i, doncs, com a mínim, doncs, que en el tema de l'aprenentatge doncs avanci al ritme normal i no es quedi enrere, no?
Sí.
Seria una mica això.
Sí. Perdó, perquè demà ha de ser des del primer pas per iniciar el treball conjunt i la família és de vital importància. Fixa't, Miguel Àngel, el 80% de l'èxit de la intervenció es dona en l'entorn familiar. Abans parlava de que la pel·lícula de God Doctor del germà és fonamental perquè aquest nano, el de la pel·lícula, el germà surt com la figura que l'ha acompanyat i l'ha permès relacionar-se amb la resta de les persones. Davant un diagnòstic de trastorn de l'espectre autista, el consell és que és moment d'ocupar-se, no de preocupar-se. I, bueno, si vols, ara comencem com una mica a l'abordatge, no?
Sí, això, anem a l'abordatge per fer aquesta conclusió final amb el
Tomacostel. L'abordatge és, en cada cas, únic. El plan s'ha d'adaptar per fer front a les seves necessitats específiques que, diguéssim, que serien els objectius bàsicament tres. Un, minimitzar els dèficits d'interacció i comunicació social, així com els símptomes, els texts repetitius. Després, millorar l'autonomia per facilitar l'aprenentatge acadèmic, fonamental, i l'adquisició d'habilitats de la vida quotidiana i sobretot el desenvolupament d'activitats d'oci, perquè les costa molt. Tots sabem que els nanos a l'oci, el jugar és una part important de la seva socialització, i és importantíssim, un dels objectius és aquest, millorar aquesta autonomia. I, per altra, disminuir totes les conductes que puguin interferir amb el funcionament. Aquestes conductes és que, si nosaltres entenem qual és el problema, el que no ens posarem és en la part contrària de que pugui produir més resistències per part del nen, no? Per dur a terme aquests objectius, pares, professionals, especialitats com psicòlegs, pedagogues, terapeutes, conductuals i professors. O sea, totes aquestes persones han de tenir un coneixement de qual és la conducta que hem de seguir amb aquest nen. Hi ha alguns casos, no tots, que moltes vegades el desconeixement fa que tothom pensem que són agressius, inclús amb ells mateixos, que precisaran una atenció mèdica per part del neuròleg a fi efecte de baixar una mica, i també pues, aquests nens poden tenir quadres d'ansietat per la seva circumstància. La intervenció temprana conductual millorarà l'aprenentatge, que és l'objectiu fonamental, i la comunicació. I les habilitats socials en nens petits amb aquests trastorns. O sigui que jo crec que la informació sobre aquest trastorn nos ha de fer a tots pensar de que són persones igual que nosaltres, que les costa adaptar-se a aquell mètode d'adaptació social que per nosaltres és bastant fàcil, per ells les costa, i nos hem de posar una mica en el seu lloc i ser, sobretot, amables i sàpiguer com cal fer les coses.
Sí, al final, doncs, una mica d'empatia i comprendre doncs aquesta afectació i actuar amb naturalitat. Doncs moltes gràcies al doctor Paco Ester. Avui hem conegut bastant a fons, o com a mínim ens ha donat una explicació ben clara de l'autisme, i ens ha agradat parlar amb ell, conèixer, i alhora ens ajudarà a prendre una mica de consciència i entendre millor aquesta afectació. Moltes gràcies, doctor, i l'esperem la setmana que ve.
Moltes gràcies, Miguel Àngel, i fins la setmana que ve. Gràcies, oients.